a Ràdio Maricel, a cel obert.
Amb motiu de la celebració de Sant Rafael, el passat divendres es va celebrar l'acte institucional del Dia de la Policia Local. L'alcaldessa Aurora Carbonell va remarcar en el seu discurs que Sitges té una població de 30.000 persones que ens en visiten 3 milions durant l'any i que acollim nombrosos esdeveniments, molts dels quals tenen una afluència multitudinària de persones. Per tant, la seguretat és un element indispensable i podem dir, segons va comentar l'alcaldessa, que Sitges és una vila segura. Per Aurora Carbonell també cal destacar el treball conjunt amb altres de cossos de seguretat, com el de Mossos d'Esquadra, que ha donat bons resultats. El regidor de Governació, Eduard Terrado, va reconèixer també que les particularitats del nostre municipi fan que la feina de la policia local de Sitges porti implicat un diferencial qualitatiu molt significant. Soc conscient, va dir el regidor, de la dificultat i la càrrega de treball que comporta exercir la seva professió en el nostre municipi. L'inspector de la policia local, Rafa Pino, va repassar les dades més significatives del cos en els darrers 6 mesos. Aquí les tenen.
Avui estem molt contents perquè ens hem pogut reunir aquí a totes les persones i celebrar amb nosaltres un dia tan especial per a aquest col·lectiu. És un dia carregat de molt simbolisme. Tanmateix, serveix per fer balanç de l'últim any i donar compte de la feina feta. No és moment d'avorrir els assistents amb moltes dades, però sí que és necessari donar unes petites mostres dels serveis policials realitzats amb major número i de major qualitat gràcies al gran potencial humà d'aquest cos. Aquestes dades les poden veure en la presentació que s'està projectant durant els actes. Per tant, des d'aquí vull fer un agraïment públic al meu equip de col·laboradors, sergents, caporals, agents, així com la resta del personal que fa possible que aquest gegant funcioni les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any, gruistes i administratius del departament. Tanmateix, un reconeixement a tots els policies que durant aquest últim any han fet 25 anys de serveis policials, tota una vida dedicada a aquesta abnegada professió. Aquest any sento un especial orgull al veure com la plantilla s'ha renovat, acomiadant a les persones que han treballat per Sitges durant tants anys i ara tenen una merescuda jubilació, i renovant l'escala de comandament i la incorporació de nous agents. Són temps complicats que ens exigeix una constant renovació per no defallir en les demandes de la ciutadania. Mentrestant, molts agents estan reforçant el servei amb hores extraordinàries i que han permès no només deixar d'atendre serveis, sinó fins i tot obtenir resultats impressionants. Hem estat presents en totes les activitats que es projecten a la via pública, que no són poques. Hem dissenyat i executat dispositius específics per solucionar problemàtiques concretes, incivisme, oci nocturn, animals, etc. Destacarem alguns serveis, dades i dispositius. S'ha fet un total de 1.287 controls policials. Alguns d'ells, evidentment, d'Alcolemia i Drogotès, som la policia de trànsit de Sitges, un total de 61. Un total de 399 proves realitzades d'alcoholèmia, 44 positius administratius i 26 penal. De drogotès s'han realitzat 45 proves i gairebé la meitat, 22, han estat positives. Tota aquesta feina exigeix una constant planificació i execució de majors controls per garantir la seguretat del trànsit a les nostres vies. En el cas de les persones investigades, que són aquelles persones que podrien quedar detingudes i no les detenim i passen a disposició judicial, l'any passat van tenir 35 persones investigades. Aquest any gairebé hem doblat, 68 persones investigades. Però la dada més rellevant són les detencions. Si l'any anterior van fer 27 detencions, aquest any hem doblat a 54 detencions. Incrementar un 100% d'aquestes dades és fruit de la bona feina feta per tothom. A nivell assistencial, les persones hem fet gairebé 700 intervencions d'assistència a les persones, concretament 697. Un altre problema que tothom ja coneix és la venda ambulant a la nostra vila. Doncs bé, el cos de la policia local ha invertit 1.240 hores i s'han intervingut un total de 3.689 peces de venda ambulant. que algú pensarà que són poques i d'altres moltes, però al final és la feina que hem fet i s'ha de posar en valor. També som ulls per a l'administració pública i de l'Ajuntament de Sitges i hem intervingut en incidències a la via pública, 1.752 intervencions. Amb animals, també és un problema que afecta la societat i que preocupa a molts. Doncs 403 serveis amb animals. Accidents de trànsit, 164. Policia administrativa, 2.294 intervencions. O de seguretat ciutadana, 2.269. Són números importants de la feina feta i de la valoració que fem, i jo, molt positiva, de la feina feta per tothom. També hem de continuar en l'autoexigència de prestar un servei de qualitat envers el tracte curós i educat cap a la ciutadania. Valors com integritat, honestedat i exemplaritat han de guiar les nostres actuacions. D'aquesta forma continuarem sent un referent en la vila, generant confiança a la ciutadania i ser la policia de proximitat que Sitges es mereix. Us animo a que seguiu treballant en aquesta línia, ja que afavoreix la valoració positiva de les persones que ens envolten, ciutadans i ciutadanes, companys i companyes de feina, alcaldessa i regidors i regidores. Que tingueu un bon dia de la policia. Gràcies.
L'inspector Rafael Pino, passat divendres. Rafael Pino, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Quantes persones formen la policia ara?
Doncs actualment la plantilla de la policia local de Sitges som 79 persones, però actualment uniformats estem prestant servei 69. Hi ha 10 places vacants.
Hi ha 10 places vacants. Primera pregunta per a aquells que ens escoltin, perquè òbviament tot el que acaben d'escoltar pel que fa referència a xifres i actuacions les fan aquestes 69 persones.
Correcte.
Aquestes 10 places vacants no s'han ocupat per quina raó?
Doncs bé, s'ha fet una feina molt important durant l'any passat i l'anterior en el qual es van posar en marxa tres processos selectius, agents, caporals i sergent. El que passa és que mentrestant s'estaven produint aquests processos, gent ha marxat a altres cossos policials i també hem sofert el tema de la jubilació anticipada, que ja ha vingut per un decret de l'any passat, del desembre, que s'ha tocat a totes les policies locals d'Espanya.
I que permet als policies jubilar-se a partir de...
En funció de quin...
Dels anys que portin el cos,
correcte, no? A partir de 57, 58, 59. Per tant, el primer ha estat el més dur. Hem aconseguit aprofitar la mateixa borsa del procés selectiu de l'any passat, però aquesta borsa ja s'ha esgotat i hem de posar-nos a treballar per fer un nou procés selectiu.
Això quant de temps pot portar?
Això sembla mentida, però...
Perquè... No, perquè tothom ho tingui clar. Sí. Falten, diguem-ne, que per cobrir aquestes 79 places en falten 10,
sí.
I aquestes 10 podrien estar disponibles...
Correcte.
Quan?
Doncs bé, primer es fa un procés intern d'aprovació de l'Ajuntament en el qual s'ha d'aprovar les bases. S'han de publicar i s'ha d'haver un període de presentació d'instàncies. La gent que del carrer que vulgui ser policia s'ha de poder presentar. Tot aquest procés... Normalment porta un any. Si aconseguim acabar el procés abans de que inici el curs bàsic a l'escola de policia que està a Mollet, que normalment comença al setembre, però aquest any extraordinàriament començarà al novembre.
D'acord. O sigui, si hi hagués la santa sort que tot aquest procés s'hagués acabat al novembre del 2020...
Correcte. Llavors enviarem els agents a l'escola perquè facin el curs i al juny del 2021... sortiran com a agents en pràctiques. O sigui, estaran treballant, però no seran agents professionals encara. Els hi queda un any en pràctiques. Per tant, normalment nosaltres calculem que el procés total per tenir un agent totalment uniformat seria de 3 anys.
O sigui que, si tot es comencés a la veu de ja, d'aquí 3 anys, la policia local de Sitges podria tenir 79 agents uniformats, dels 69 que té ara.
Això, si ens tenim en compte, que va jubilant-se més gent...
Està clar.
Que la gent que marxa, que pot marxar, etcètera, etcètera. És a dir, és un procés constant. Ens exigeix gairebé cada any, no només a Sitges, sinó a tots els ajuntaments, de processos constants de renovació de personal.
Hem començat per aquí perquè potser pot semblar una cosa menor, però hem d'entendre que 10 policies són molts policies.
Sí, i perquè, per exemple, quan marxin els 8 que tenim ara, que han de marxar al novembre, doncs seran 8 menys, que estaran durant tota la seva jornada laboral estaran a l'escola. Clar, el que passa és que com ho podem solucionar això? Doncs està clar, no hi ha una altra fórmula. No som un cos policial que tingui recursos operatius per mobilitzar d'un territori a un altre i, per tant, hem d'oferir que els agents que estiguin lliures de servei puguin cobrir els serveis, que són molts, i els esdeveniments amb hores extraordinàries.
Per tant, vet aquí la raó fonamental del per què a la policia
sempre
les hores extraordinàries són un fet, gairebé diríem, que quotidià.
Correcte. I a vegades és difícil d'explicar,
clar,
perquè dius,
per
què
per
sempre,
això, per, això ho
per què estructuralment són hores extres? Doncs perquè és, a més, el cost de la policia local, el 90% de les hores extres que es fan, no es fan per cobrir serveis propis de la policia, és a dir, es fan per cobrir esdeveniments, és a dir, si ve, com tenim ara, al
Festival de Cinema,
doncs hi ha determinats moments que hem de garantir que hi hagi patrulles per regular el trànsit, per assegurar la zona, etcètera, etcètera, per senyalitzar, doncs s'ha de fer sí o sí, o sigui, no podem derivar aquesta responsabilitat i, per tant, la majoria dels esdeveniments són els que ens porta a cobrir amb hores extres.
Mm-hmm. Per tant, ara n'hi ha 69, sí. 8 d'aquests 69 entraran a l'escola de la policia d'aquí no res.
Correcte.
Quedaran 61 per cobrir 3 torns, òbviament.
Correcte.
En un municipi que va des de les botigues fins a la, vaja, a la platja del Mort.
Sí.
Això, és clar. No sé si des de la ignorància més absoluta és suficient.
És suficient.
És suficient.
És suficient. És a dir, la gent no s'ha de preocupar perquè el servei sortirà sempre, ha sortit sempre. Per nosaltres, a qualsevol cap d'una organització li agradaria tenir més personal per donar més servei i perquè, sobretot, el temps de resposta sigui menor. Perquè, clar, si tenim, en comptes de tenir un municipi com a Sitges, 4 patrulles, doncs tinguéssim 8, doncs estaria clar que podríem fer més coses, més controls, més prevenció. Però per l'evolució de les dades delinqüencials de Sitges és suficient perquè, a més, hem de tenir en compte que hi ha un altre cos policial, que és Mossos d'Esquadra, que també està portant recursos per a aquesta zona. A vegades, quan es fa la ràtio, la famosa ràtio que tothom parla i que està aprovada pel Parlament de Catalunya, doncs aquesta ràtio, el que passa és que jo sóc de l'opinió, és una opinió personal, crítica en aquest sentit, de que la ràtio està en comparació amb la població censada. És evident que Sitges té una població petita pel volum d'esdeveniments i actes i serveis que es produeixen a la vila.
Expliqueu-nos en poques paraules, inspector, què és això de la ràtio, perquè tothom ho pugui entendre.
Sí, és a dir, el Parlament de Catalunya en el seu moment va establir una ràtio de mínim de policies per 1.000 habitants.
D'acord.
I en aquest fa un desglossament de policies de l'Estat, policia autonòmica, policia local, i nosaltres, a nivell de policia local, estem per sobre. És el que sobta normalment quan he de donar aquesta dada als responsables polítics i a la vegada dir que hem de cobrir més places, diu, expliqui-m'ho, inspector. Doncs,
o sigui, per sobre, respecte a la població censada, que serien a la vora d'aquests 30.000 habitants, la ràtio de policies és superior a la que exigiria el Parlament o la que demana o la que contempla aquesta ràtio del Parlament de Catalunya.
Però som un poble que vivim al carrer i generem moltes incidències al carrer, no només al poble, sinó tot el que generem atrau més gent i, evidentment, quan atraus gent, atraus mala gent. I, per tant, tot això exigeix més policia. I és una situació crítica.
És una equació una mica perversa aquesta de la ràtio, perquè almenys si es pogués fer a partir de les xifres que pot demostrar la policia local de serveis efectuats, segurament la ràtio seria una altra.
Exacte.
Perquè doncs, aleshores dius, mira, tens tants agents, però resulta que els serveis són els que veu exposar el passat divendres. I aleshores probablement un diria, bé, amb aquests serveis i òbviament fent estadística o fent una projecció als serveis que queden per fer, tenint en compte els serveis que s'han fet, molt probablement...
Clar, però de moment
és el
criteri que tenen de referència, clar, tenen el referència de la població.
Per tant, diguem-ne, és el criteri, ho pregunto, de l'Ajuntament, en el fons, el contractar, el tenir més policia o menys?
Correcte.
Correcte.
De fet, si cobríssim
aquestes 10 places, sí,
estarien per sobre d'aquesta ràtio, però evidentment estarien donant un millor servei a la ciutadania, està clar.
I si li preguntem a l'inspector, des del punt de vista de dimensionament del cos en el context de Sitges, i d'aquests Sitges que també ben aviat creixerà una mica més, perquè hi ha una zona d'expansió que s'està construint, hi haurà nous veïns, hi haurà noves circumstàncies. 80 agents de la policia local, és un dimensionament suficient?
No.
No.
quanta més gent, més probabilitat de servei hi ha. Més probabilitat no significa que hi hagi més servei,
no.
Perquè clar, has de veure quin tipus de població és, quina demanda. L'urbanisme, a vegades penses, hòstia, l'urbanisme no té relació, doncs també com estan configurats els carrers, l'enllumenat, si afavoreix o no cert tipus de delictes, l'aïllament de les cases, i algú dirà, i això què té a veure? Doncs si les cases estan ben aïllades i es fa una festa dintre, possiblement no demanda un servei de policia per excés de soroll. O sigui, tot té relació. I per tant, com que són una projecció nova d'urbanisme, entenem que no hauria de comportar més augment de servei. Per nosaltres el que està clar que augmenta molt el servei són els esdeveniments que es projecten sobre la via pública, perquè a més, cada vegada és la normativa és més exigent a l'hora de donar compliment a totes les mesures de seguretat, que si un pau, que si una pòlissa d'assegurança, que si extintors, tot això s'ha de controlar, perquè clar, quanta més gent hi ha, més mesures de seguretat has d'implementar.
I més possibilitats que hi hagi alguna circumstància.
Clar,
que en algun moment posi sobre la taula la necessitat de tenir un pla de seguretat, una assegurança, tot això.
I poso com a exemple, per exemple, el Carnaval. Cada any hem implementat més mesures de seguretat. Tots els cossos de seguretat que estem implicats, Mossos, SEM, nosaltres, tots. Cada vegada més mesures de seguretat. I això, amb les dades que estem comptabilitzant des de fa dos o tres anys, amb el tema del wifi, estem constatant que cada vegada hi ha més gent, sobretot el diumenge. Per tant, vol dir que la gent se sent més segura i s'apropa més a una zona lúdica i, per tant, exigeix més mesures de seguretat. És allò com que s'encadena una cosa a l'altra.
Abans d'anar a parar a la via pública, ja que ho comentàveu, que som un poble, evidentment, de vida al carrer, entre la percepció de seguretat i l'estadística de les xifres, on és l'equilibri? Per aquells encara puguin pensar de si bé, hi ha una certa sensació d'inseguretat o no, o com es palesa això?
Doncs tots els professionals de la seguretat sempre parlem del mateix. És a dir, una cosa són les dades objectives, és a dir, allò que tu saps que comparant-te amb d'altres municipis o d'altres poblacions, veus que la teva població està molt bé a nivell de seguretat, però una altra cosa és la percepció de seguretat. Jo m'he trobat en reunions amb veïns que han tingut 3 o 4 episodis seguits de robatori interior de domicilis,
sí.
I he intentat explicar que la situació és greu, que s'ha de treballar, però que no és alarmant i que, per tant, les dades no estan donant peu a fer cap dispositiu especial i intensiu. Però ja li pots explicar el que sigui. Si la persona ha tingut la seva casa, que l'han violat la seva intimitat, allò és molt difícil de combatre. Molt difícil, perquè al final t'han violentat la teva intimitat. I per tant, la percepció de seguretat l'has de guanyar amb el dia a dia, amb la presència, amb la confiança que has de guanyar. I això no és fàcil, perquè nosaltres som un cos preventiu però també reactiu. És a dir, nosaltres també limitem drets de les persones. Doncs quan posem una denúncia, com traiem un cotxe a la grua, doncs és un cos que normalment no, a ningú li agrada que facin això. No? Per tant, és difícil que la gent confiï en la policia quan de tant en tant rep l'acció contrària de la policia. Però és una feina que assumim com a nostra i que hem de continuar treballant.
A la via pública, a hores d'ara, si hi ha, diguem-ne, una qüestió d'aquelles que genera debat i que genera paraules i que genera conflicte, és la venda
ambulant.
Ho defineixo bé si dic venda ambulant il·legal?
Sí.
Sí?
Sí.
Perquè com que amb això també hi ha hagut moltes maneres de dir, a veure com ho podem dir. Venda ambulant il·legal. Esclar, des d'un punt de vista, suposo, de la norma, no hi ha res a dir. La venda ambulant il·legal no s'hauria de produir.
Correcte.
Aleshores, suposo que us trobeu en una circumstància que amb els anys de carrera d'en Rafa Pino, com amb molts altres policies, difícilment s'hi troba un cos de seguretat, que és un fet, com ho direm això, delictiu o...
Fora de norma
que suposo que demanaria una intervenció per resituar la norma d'alguna manera, perquè es complís la norma, però que per circumstàncies X això no es pot produir. Com es pot explicar des d'un punt de vista policial la gestió d'una qüestió tan complexa com és la venda ambulant il·legal?
Doncs la venda ambulant dona per moltes hores. De fet, l'anterior legislatura es va fer una comissió, es va treballar perquè tothom que tingués algun interès, alguna cosa a dir, que pogués participar, i va durar moltes hores d'aquesta comissió amb unes conclusions. La venda ambulant, primer de tot, jo he de dir que és un fenomen mundial, és a dir, no és un fenomen local. Quan parles amb un inspector de policia local, has de veure la capacitat que tenen les policies locals per afrontar un fenomen global i que no només és policial, és a dir, que és un fenomen que té components socials, que té components immigratoris, que té components d'ocupació de via pública, etc. És a dir, normalment sempre acaba buscant-se la solució ràpida, que és la policial, però que no és la efectiva perquè portem així anys a tot arreu. Anys. Què vol dir això? Que nosaltres seguirem fent la nostra feina dintre de les nostres possibilitats i dintre del que el marc legislatiu ens permet. Perquè a vegades la gent pot pensar, abans m'has dit, és il·legal. Que la gent no pensi que és penalment tot la venda ambulant. És a dir, nosaltres ens hem trobat que hem instruït diligències, nosaltres i Mossos d'Esquadra,
sí.
I al final el jutjat ha determinat que no és un delicte i per tant que és una infracció administrativa. Partint d'aquesta base, fins i tot aquelles productes que estan falsificats per marques, perquè a vegades...
Ara us torno a demanar, inspector, perquè tothom ens entengui, diferència fonamental entre delicte i infracció administrativa.
Important. Poso un exemple. Quan un va conduint un vehicle sota les substàncies de begudes alcohòliques,
sí.
Si està per sota del 0,60, és infracció administrativa. Denúncia administrativa, sí. Econòmica i vehicle mobilitzat, etc.
Molta.
Si està per sobre...
Sobre...
Un delicte. Antecedents penals, una pena, que pot ser econòmica, etcètera, etcètera. Doncs aquí és el mateix. Primer s'ha de contextualitzar, és a dir, si estem davant d'una infracció administrativa, l'hem de posar en el mateix joc que un semàfor en vermell, que un pas de vianant ocupat, que un soroll excessiu, etcètera. El que passa és que, com és un fenomen molt visual, i ocupa la via pública i dificulta la mobilitat de les persones, doncs també es posa més en relleu. Però al final són infraccions administratives. I per tant, la nostra actuació és aixecar acta, posar denúncia.
Què passa quan una persona que no té papers fa una infracció administrativa?
Qualsevol, sigui d'endemolant, sigui de semàfor, si no té un domicili conegut per poder notificar, doncs aquest procediment administratiu cau. I l'efectivitat del procediment sancionador cau. Per tant, no és un problema local, és un problema d'ubicació d'aquestes persones que hi viuen al nostre territori des de fa molts anys, probablement, i que no estan arrelades en lloc.
Ara us hauria de preguntar si és molt frustrant, això.
Doncs...
Perquè, esclar,
realment jo a la meva...
Diguem-ne, fas acte de presència, aixeques actes i saps positivament...
Per la meva gent és molt frustrant, és a dir, perquè són moltes hores les que estan al passeig. Quin és l'últim? És un fenomen que ha anat canviant molt. És
I us ho pregunto, inspector, en aquest sentit, que cada vegada això s'ha anat fent més gran?
No és tan gran, no? No és que sigui més gran, és que va canviant. És a dir, jo quan vaig arribar aquí a Sitges, al començament la venda ambulant era als carrers centris, van poder aconseguir treure-les del centre perquè la gent no podia ni passar, després està la façana marítima, ara estem incidint en la façana marítima, però al final és un fenomen que s'està movent. S'està movent fins i tot amb el material que està venent. I com ho venen? Abans venien ja amb la marca posada i ara la posen ells per evitar el tema de la intervenció anterior. El fenomen de la venda ambulant és canviant i les persones que han de treballar el fenomen se senten moltes vegades frustrades perquè són moltes hores les que es dediquen i no hi ha cap persona que trobi que la solució que s'està fent bé. Per què? Perquè uns perquè demanen més intervenció policial i no es pot perquè la gent no ens ho permet i d'altres perquè demana menys intervenció policial perquè són gent que s'està guanyant la vida i que no té recursos. Per tant, és molt frustrant que tu estiguis treballant. Al final estan complint ordres, perquè és una ordre de servei de la prefectura i han d'estar determinades hores ocupant el servei i intentant agafar el gènere, intentant agafar les persones, intentant trobar un punt d'equilibri, perquè nosaltres també treballem en principis, és a dir, tenim un principi que és el de la proporcionalitat, és a dir, no podem fer una intervenció policial, aquesta i qualsevol altra, que suposi un mal pitjor del que vols evitar. És a dir, si tu arribes al jutjat amb 15 persones detingudes, ferides i agents, el primer que et dirà el jutge es dirà, què estàs fent? Amb una intervenció administrativa has arribat aquí, no has tingut altres elements, no has tingut altres estratègies.
És a dir, que el propi jutge, aleshores, diguem-ne que interpel·larà el cos policial per la seva forma d'actuar.
Evidentment, perquè la llei ens obliga a actuar de forma proporcional a nosaltres. No perquè el jutge no ho faci bé, sinó perquè la llei ens diu que nosaltres hem d'intervenir sempre de forma proporcional, forma congruent. I, per tant, nosaltres hem de mesurar la nostra actuació. No és fàcil.
No, anava a dir, per tant, esborrem del mapa aquella expressió de «els vull fora».
Bueno, nosaltres les borrem, però hi ha gent que no les borra, eh? Ens ho diuen. Eh?
No, no, us ho dic per si, de facto, aquelles persones que pensen no, és que fora, feu-los fora, això no és aplicable no, en el sentit, diguem-ne, en el sentit final d'aquesta expressió.
Sento molt dir-ho, però estem en un país democràtic, és a dir, són persones, tenen drets i, per tant, tenen unes llibertats. Si s'ha de...
I apunto aquí, inspector, són persones, tenen drets, encara que no tinguin papers. Tenen drets.
Correcte.
És així,
correcte,
eh?
Correcte. Estem en un marc normatiu, en un marc europeu, en el qual tenen... Però no únicament a Sitges.
No, no. És a tot arreu.
Per tant, no es pot demanar als agents de l'autoritat allò que no poden fer. Bueno, es pot demanar, també estan en la seva llibertat de fer-ho. Ciutadà, però nosaltres hem d'estar sempre atents de que nosaltres hem de trobar el punt d'equilibri de fer la nostra feina sense passar-nos. I no és fàcil, eh?
Us plantejo, perquè hem de passar a altres coses, però aquells que apunten a la sanció als compradors... Uh-huh. Aquesta és hores d'ara una de les sortides possibles?
Podria ser, ja vam provar fa temps. Eh?
I què va passar?
Jo explico quines van ser les experiències. La experiència va ser que la persona que comprava, que jo aprofito per dir, al final la venda ambulant és compra-venda. Eh?
Està clar, no hi hauria oferta si no hi hagués demanda.
Si ataquem, exacte. Si la gent no comprés, no hi,
no hi hauria... No n'hi hauria ni un, està clar.
D'acord. Doncs, quan tu ataques al comprador, el primer que et diu... Ah, claro, me denuncias a mí porque tengo papeles. I llavors surt un altre tema. Difícil de fer entendre al ciutadà que tant un com l'altre és la infracció. Tu fas també la infracció al venedor, però ja provoques un altre problema. Ja ho van fer, fa anys, ho van intentar i va provocar un altre problema. I podem fer, és a dir, al final es pot fer. De fet, el que passa que també és difícil que una persona... davant d'una patrulla de policia sí. Faci la compra, és a dir, perquè normalment ja s'espera que no estem nosaltres o que no les veiem.
Com que anem tancant portes, té solució això?
Localment no té solució.
Localment no té solució.
No, això ha de ser una política global.
Us agraïm que sigueu tan franc. Perquè...
Clar, és que al final les coses s'han de dir com s'han de dir. És que si digues que té solució... em demanarien, i per què no ho poses la solució sobre la taula? Perquè, com jo, tinc molts companys d'altres municipis...
Obro aquí un parèntesi. Quan, segurament, més d'un representant polític o més d'un portaveu us va posar aquest tema sobre la taula, dir això a la classe política, suposo que també...
Bueno, jo he tingut regidors gairebé de tot l'aspecte
polític. Està clar.
I tothom té la mateixa necessitat.
No, respon a una necessitat
i la mateixa prioritat, és a dir, sempre ha estat una prioritat per aquesta policia local marcada per l'equip de govern, sempre ho he dit, però al final són conscients de les possibilitats reals, és a dir, quan tu expliques el que es pot fer i que la llei, està clar que ningú pot obligar un agent de l'autoritat a fer allò que la llei no li permet i no ho farà un agent de l'autoritat, però clar, s'ha de dir, o sigui, no es pot mentir a ningú, ni a la ciutadania ni als polítics. És dur dir-ho. Bueno, doncs pot ser solució global? Doncs podem solucionar això. I ara jo vaig més enllà. I aquest és el problema que globalment hem de solucionar? O n'hi ha d'altres problemes més greus? Però això és un tema ja que deixo als que
està
li toquen. No?
Nosaltres,
com a part executiva del poder executiu, hem d'executar allò, els objectius que marquen els polítics.
A partir de la vostra experiència, a partir també del que ens han dit els representants polítics, les persones que venen productes il·legalment al carrer responen o són una balda de grups organitzats, màfies, etcètera, etcètera?
Tant com a màfies, nosaltres no la tenim així. Sí que hi ha un grup que està organitzat per persones que són interlocutors, en el nostre cas, de Sitges, i som a les quals nosaltres interlocutem. És a dir, nosaltres sempre intentem arribar a l'acord de dir, escolteu, avui ho teniu molt difícil, estarem moltes hores, i llavors pleguen o es recullen, etcètera. I algú pot entendre, però com es pot parlar amb delinqüents? No són delinqüents, són persones que volen vendre il·legalment uns productes i és una infracció administrativa. És igual que quan un ciutadà està conduint un cotxe i diu, escolta, no agafis el cotxe que estàs begut. És el mateix. Clar, se l'ha de dir perquè d'aquesta manera evites un altercat posteriori. Perquè al final són números. És a dir, si ara estem al voltant de 50-60 i tenim 6 agents, doncs imagineu-vos la diferència numèrica si és que es posen a defensar la seva mercancia, la seva mercaderia, perquè ara la seva mercaderia la paguen ells. És a dir, abans si la perdien, doncs li donava més i ja està. Per tant, ara la paguen ells. Estan perdent, possiblement, el que tinguin per menjar durant tota la setmana i la defensaran com sigui. Per tant, s'han d'intentar arribar a dir, escolteu, dissabte i diumenge, avui estarem tot el dia, no estareu aquí. Llavors ja, a vegades diu, és que s'ha arribat a un acord. Bueno, no s'arriben a acords amb les persones abans de fer qualsevol infracció administrativa? No s'arriben a acords?
Suposo que aquí
no sé
el que
es demana la policia, la part preventiva.
Suposo que aquí el que resulta veritablement de nou frustrant, i sobretot per l'àmbit comercial o també de molts ciutadans, és, esclar, acabes arribant a un acord a partir d'una circumstància que reconeixes que, clar, que no respon a la norma. Estic arribant a un acord amb les persones que organitzen una venda il·legal i amb les persones que venden productes il·legals.
Però és que la policia fa això amb tota la ciutadania, és a dir, no es denuncia tot el que es veu. És a dir, quan tu arribes a un endret i veus una pissarra fora de lloc o una terrassa ocupada, dius, escolta, que i no passa res, vinga, va. I això ho fem constantment, diàriament. Això, clar, no es denuncia tot el que es veu, és impossible. Perquè si no seríem molt rigorosos. Mm. I això, jo no crec que la ciutat demani això també de la policia. Som gent que ha d'estar proactiva, ha d'estar en la part preventiva. És difícil que la gent ho pugui entendre, i és evident que hi ha espectres de la ciutadania més rigorós en el sentit que llei s'ha d'aplicar llei.
És que diguem-ne que exposeu el que és en el fons la demostració d'una mancança del sistema. El sistema no ha aconseguit poder gestionar una situació que té tant de problemàtica social com de problemàtica, diguem-ne, de norma policial, de seguretat, etc. Sí.
I perquè ho estem afrontant des d'una sola vessant, que
perquè
és la policia.
Perquè, en el fons, el cap de la policia ens està dient, negociem, perquè si no aquí podríem tenir una batalla campal.
Com ha passat a d'altres pobles.
Com ha passat a d'altres pobles.
I això és bo? La gent vol això? Vol gent corredisses? Al començament de la venda ambulant, quan nosaltres caminàvem per les zones entre i anàvem de mica en mica perquè s'aixequessin, per què fèiem això? Deia, perquè la policia no sabe correr o què passa? Deia la gent. No, és que si nosaltres estàvem corrent, corrien i perquè no els agafessin, empantaven a la gent per fer-li mal. O sigui, vols evitar una venda ambulant i a la vegada pots provocar una lesió important a les persones? Això crec que no és correcte. Jo almenys no ho veig, perquè llavors no és proporcional i per tant la nostra actuació no seria correcta. Jo sempre els dono instrucció als meus comandaments i als agents de que s'han de fer les coses però amb sentit comú. És a dir, no podem perdre el sentit comú, el seny, no? Perquè si no, què estem fent? Estem provocant un problema pitjor del que volem evitar, i això no és normal.
I apunto aquí, els rodamons, les persones que, sense efectuar venda ambulant il·legal al carrer, es situen en determinats indrets, i en Rafael Pino és prou conscient que a la zona de la Torreta o al Racó de la Calma hi ha hagut persones, doncs, a vegades en estat etílic, a vegades amb gossos que d'alguna manera han intranquil·litzat a vegades els vianants. Amb aquestes persones com es pot gestionar la situació?
Doncs precisament abans d'aquesta entrevista a la ràdio vinc d'una reunió de coordinació amb serveis socials en els quals intentarem tractar aquestes temàtiques, problemàtiques del poble de forma periòdica, però és evident que estem una altra vegada davant d'un problema que no és d'exclusiva solució policial. Perquè quina acció podem fer nosaltres? És a dir, quan nosaltres trobem un grup de persones, tots, majors d'edats,
sí,
per tant són lliures, no hi ha cap norma que prohibeixi que estiguis al carrer. El que sí, hi ha normes, sobretot ordenances municipals, de la brutícia, de no dormir en determinats llocs, etc. Quan tu arribes, diu, vinga, aquí no pots estar. Vale. Va recollint, però si denunciem aquesta acció, a quin domicili notifiquem? Serà efectiva aquesta acció sancionadora? Oi que no serà? Doncs la nostra acció és punyent cada dia, anar als llocs i anar... I per altra banda, hi ha una branca social que ha de treballar amb aquestes persones si es deixen ajudar, perquè aquesta és una altra part, que és que a vegades els recursos, que també són limitats a nivell social, es posen a disposició d'aquestes persones i a vegades es deixen ajudar, a vegades no, a vegades tenen un problema d'empadronament.
I aquesta persona és lliure de no deixar-se ajudar?
Correcte. Si no està incapacitada judicialment, pot fer de la seva vida el que vulgui. Clar, el que vulgui, sempre i quan no trepitgi...
Sí, no vulneri.
Exacte, doncs la llibertat, l'entorn... Què és el que fem? Doncs implicar els serveis de neteja, cada nit es fa una neteja específica dels llocs concrets, acompanyar una patrulla... Allò que les persones possiblement no vegin, perquè es fa a les 12 de la nit, doncs es fa cada dia.
Perdoneu-me ara, jo puc anar a dormir a la Torreta i no poden dir-me res?
Sí,
aniré a una patrulla... O al cap de la vila?
Aniré a una patrulla i et dirà, escolta, que aquí no es pot dormir.
Dormir.
faran aixecar
i marxaràs. Altre lloc, sí.
La patrulla marxarà a un altre lloc i anirà una altra vegada. I sí, així...
A veure, en el meu cas trobarien el domicili, eh? Però aquí la qüestió està, una vegada més, en què és una persona sense possibilitat, capacitat de poder respondre al que seria una denúncia administrativa o...
Està fora del sistema de control.
Està fora del sistema de control. Ha anat a més, això, inspector?
No. Tenim repunts que van pujant i van baixant en funció de... Són persones que es mouen de forma lliure. A vegades els agrada un entorn i es queden. I també com encaixen amb el grup de les persones que estan a dintre. Perquè a vegades provoquen problemes d'ordre públic entre ells. Hem tingut problemes greus, s'han cremat entre ells a vegades en cases abandonades. O sigui, aquí sí que és un problema ja de risc de les persones. Però això ja té un altre tractament. O sigui, aquí s'obren diligències, però arriba el jutjat i el jutjat es troba en la mateixa problemàtica. La solució d'aquestes persones és la prisió? La prisió? No ho dic jo,
No.
És una pregunta oberta.
Sí.
És aquesta la solució? Clar, quan a vegades es demana més acció policial, doncs a vegades el que es demana és una solució ràpida, directa, però darrere d'això ha d'haver una continuïtat. És a dir, si trobem una persona que té una malaltia i activem els serveis mèdics i arriba al servei de referència i aquesta persona li tracten i ja està bé, una altra vegada al carrer. O sigui, el problema continua, és a dir, la persona manteneix la mateixa problemàtica. Clar, entonces, a vegades la ciutadania no entén, és que jo pago mis impuestos, jo... sí, ho sabem,
no.
Però és una situació complicada que les lleis en un país democràtic donen pel que donen.
Enteneu, sí. Però, que la ciutadania es pugui emprenyar molt a vegades?
Jo crec que és part de la ciutadania.
Part.
És a dir, a vegades tenim la sensació
que
el que més crida...
Per això us ho pregunto,
El que més crida sembla ser que és la majoria. No, és, tothom té dret a queixar-se, evidentment, faltaria... Però a vegades és que estem escoltant més a la gent que més crida que a la immensa majoria que entén que la situació és la que és.
Abans de començar aquesta conversa, es queden 7 minuts i, com els dèiem, tindrem ocasió amb Rafael Pino de parlar de moltes altres coses. Però veníem precisament preguntant-li sobre el control policial a la zona de l'Oasis, a la zona de Can Perico, que és una d'aquelles qüestions que ha generat més un rum-rum els darrers dies. Però darrere d'aquest control policial, estirant el fil... hi ha una realitat també constatable. Alcohol i drogues són bastant presents.
En la conducció.
En la conducció, la qual cosa vol dir que són bastant presents, com a mínim en una part de la societat.
Sí.
Sí.
Almenys a Sitges.
Almenys a Sitges.
Nosaltres participem d'un estudi de la Diputació de Barcelona, que es diu Cercle Comparatiu Intermunicipal, i això ens permet posicionar-nos en molts criteris, molts serveis, com estem. Un dels que es fa, un dels ítems que es treballa és el percentatge de positius segons les proves realitzades. Nosaltres estem molt, 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 molt per sobre de la mitjana de municipis de Barcelona.
En controls...
De trànsit.
De trànsit que donen positiu per alcohol i per drogues.
Correcte. Això què vol dir? Doncs que nosaltres, sabent aquesta realitat, no podem deixar de fer controls, perquè si estem actuant preventivament, és a dir, abans de que surti a vies més ràpides, doncs pujaria molt el criteri de l'accidentalitat, que el tenim molt baix, per sota de la mitjana, i seria un problema més greu. Per tant, nosaltres, la nostra prioritat és mantenir aquests controls, perquè tot i que la gent ho sap, que ens posem allà, perquè fins i tot hem fet una reserva allà i a d'altres punts, el que passa és que aquest és molt
aquest
visual.
Aquest és molt visual.
Doncs nosaltres mantindrem aquesta... No és sempre, no és tots els dies, perquè fem una graella setmanal de totes les prevencions, no únicament de trànsit, però mantindrem aquesta...
Però és a dir, el que s'està fent a Can Perico és un control d'alcohol i de drogues.
La majoria de les vegades sí. A vegades són de seguretat ciutadana.
Sí, sí, sí. Però la majoria de vegades...
Són d'alcohol i drogues. El posa al ròtol?
Sí, i de dia és igual l'hora, això? La gent, vaja, perdó, es troben vostès en circumstàncies que s'escapen d'aquell tòpic de nits de cap de setmana?
Majoritàriament són nits de cap de setmana. Però no...
No sempre.
No sempre. O sigui, ens podem trobar algun esdeveniment X que pot comportar un control diari. Perquè la gent s'ha de conscienciar d'una vegada per totes que alcohol més... conducció és un perill per a ell i per a terceres persones.
Una pregunta que és molt retòrica i molt òbvia. A Sitges es ven droga?
Doncs Sitges es ven droga com a tot arreu, però per això estem nosaltres, els cossos de policia, tant Mossos com nosaltres. Nosaltres hem fet detinguts a aquesta festa major, hem posat servei de paisà per fer detencions i hem detingut set persones detingudes per venda d'alcohol. És un delicte molt difícil d'instruir perquè has d'agafar just el moment en què es fa el passe, no? Entre el comprador i el venedor. Però estem fent detencions i estem fent dispositius per evitar que es vendin drogues.
I hi ha zones d'especial, diguem-ne, sensibilitat en això?
Sí, la zona al voltant de l'oci nocturn.
Al voltant de l'oci nocturn.
Sí, sí.
Això no té cap altra prevenció que no sigui l'actuació policial.
Clar.
Quan és el moment.
Aquí la prevenció on arriba? Si són persones adultes i volen aquesta substància, doncs troben gent que li venen. I això és policia i policia.
Això ha anat a més?
No, no, jo crec que és el mateix, eh? És el mateix que hem tingut sempre. El que passa és que la percepció pot ser que sigui una altra.
Per això us ho pregunto.
Però el treball policial està donant resultats. Tant nosaltres com Mossos estan fent detencions a aquestes persones. Una altra cosa és que aquestes detencions no comportin ingrés en presó. Per tant, la persona surt i si aquesta és la seva forma de vida, doncs continuarà. Al final són coneguts, els coneixem.
Per això us ho pregunto.
Nosaltres. Clar, també té un recorregut el servei de paisà, perquè al final si veuen els meus agents de paisà, doncs ja no ho fan. O sigui, tot té un recorregut.
Clar, clar.
Ni que sigui que estigui passejant
al final,
pel poble.
Al final tothom es coneix a tothom.
Clar, a vegades jo passejo pel poble i passo per allà precisament per evitar en aquell moment que passi res, no? Perquè si no, doncs tot ajuda, no? La prevenció, però...
En aquests dos minuts, inspector, el marc legal és suficientment bo perquè una policia local pugui actuar? O la policia creu, o l'inspector creu, que en alguns aspectes el marc legal s'hauria de canviar perquè la policia local pogués actuar d'una forma més eficaç?
L'eficàcia jo crec que està assegurada amb el marc legal. El que sí és veritat és que en funció del nivell de seguretat que la ciutadania vulgui, es pot pujar la restricció del marc legal. I aquí és la ciutadania la que ha de decidir quina majoria ens governa per exigir més o menys. La policia jo crec que no ha d'opinar
Sobre aquest assumpte.
Ha de treballar en funció del que la llei digui.
Us ho deia, sobretot per si el marc legal els deixa vulnerables en alguna circumstància o no.
Home, nosaltres en alguna ocasió...
Això us ho dic, eh?
Per exemple, en els delites de resistència i atemptat a gent de l'autoritat,
sí,
ens trobem moltes vegades que, a vegades quan es fan mal les policies en intervencions, rebaixen el delicte d'atemptat a una resistència, per exemple. I aquí que també fa mal perquè la gent s'està jugant el seu físic. Però bueno, això és un tema que s'ha d'anar treballant.
Que va més enllà,
sí,
eh?
Sí,
que
sí.
Va molt més enllà. I una més, ha cridat segurament l'atenció a un nombre d'actuacions respecte a animals domèstics.
Ah, sí, sí. Són molts gossos els que ens abandonen, molt.
Els que s'abandonen?
Sí, i molts els gossos que ens hem portat nosaltres com a agents perquè no, ja no accepten...
Perquè ja no dona més de si la...
No, perquè ho veus i empatitzes i al final jo m'han portat un gos a casa meva fa 4 anys perquè és que són molts els gossos que s'abandonen. De veritat que és penós, eh? A la societat com està arribant.
Són molts els gossos que s'abandonen.
I gats.
Quin desastre, no?
Sí. Doncs crec que també forma part de l'educació de les persones.
Està clar. Hem arribat a les 11. Rafael Pino, gràcies.
A vosaltres.
Tindrem ocasions de continuar parlant, però avui ens semblava doncs, que a partir d'aquests temes valia la pena encetar una conversa amb l'inspector de la policia local. Continuarem. Notícies en connexió amb Catalunya Informació. Qui no ha anat a la farmàcia i ha estat servit per en Juan Espejo? En Juan es jubila. Es jubila? Sí, es va jubilar ahir. I avui ja ho pot explicar. Bé, pot explicar moltes coses, segur. En 5 minuts, fins ara.